contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Gràcies, Carlos. T'agafo el relleu, 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar per vosaltres i amb l'esperança i amb l'il·lusió de que els temes que hem escollit avui siguin del vostre interès, que jo crec que són interessants. Encara que mai pots contactar tots, no? Però jo crec que són força interessants. D'entrada, us faré una pregunta per començar, si em permeteu. Vosaltres, si... Imagineu, aneu pel carrer, tranquil·lament, i veieu una pastilla al terra. Una pastilla. Una mena d'aspirina. Dius, mira, sembla una aspirina. Tu l'agafaries si te la prens? Segurament la resposta majoritària, amb un roses excepcions, suposo, seria que no te la prens, evidentment. Doncs això està passant a la medicina estètica. M'explico. Una persona que, a més, ja ara hi ha un boom de medicina estètica per estar més guapos, botox, etc, etc, eliminar arrugues i aquestes coses, les parpelles, etc, etc, i ho trobo genial, eh? Aquí no m'hi fico, ni molt menys m'hi fico. Hi ha un boom, ara. Pues tu vols fer-te una operació estètica, una medicina, no sé, botox, una coseta d'aquestes senzilles. I llavors, moltes d'aquestes persones, van a metges que no en saben de medicina estètica, que no tenen ni idea i que competeixen amb preus baixos, bàsicament. De fet, d'això es desprèn una xifra alarmant, bé, com a mínim crida l'atenció, i és que, a més, va ser ahir o abans d'ahir que els metges estètics alerten que el 15% dels pacients a les consultes que reben tenen seqüeles de tractaments fets per intrusos, per metges que són intrusius en la professió, en aquest cas, no? Bàsicament en injeccions i de més. Clar, és una qüestió que ha passat. I per què ha passat? Ha passat perquè, com estava explicant, ara hi ha un boom de medicina estètica, un autèntic boom. Quan hi ha un boom, significa que hi ha molta demanda. Quan hi ha molta demanda, hi ha gent que diu, ostres, anem a entrar a un mercat molt competitiu, en aquest cas, amb preus molt competitius, i tingui o no tingui títol, m'apunto al tema, perquè més o menys tinc certa idea, per dir-ho així. Doncs atenció, perquè això pot comportar un autèntic problema, perquè en el fons estem parlant de problemes de salut que el que tu penses que et faran com una operació estètica poden, no diré desgraciar-te, però estaries a un pas de portar-te o ficar-te en un bassal ple de problemes, ple de problemes. Bé, i amb això de dades acabo, perquè imagineu el volum que té ara mateix el negoci de la medicina estètica, que el 40% de la població espanyola ha utilitzat els serveis de medicina estètica en alguna ocasió. I si parlem per sexes, 7 de cada 10 dones, que són el client habitual. No és que els homes no, però majoritàriament són dones. Concretament un 70% de les clientes, dels clients són dones, en aquest cas. Però atenció, la gran pregunta que ens fem és la següent. Vale, tenim una oferta d'una clínica X amb una oferta de medicina estètica X, ja sigui botox, parpelles, el que sigui, no? I hi ha una oferta. Tu vas allà i bé, no veus res sospitós, perquè, clar, ningú conscientment es fica en mans d'una persona que no en sap. A mi no em passa pel cap, en principi, no? Llavors, tu quan veus allò, clar, no, en principi no sospites. Com pots saber, com pots conèixer que aquell lloc està adequat i homologat per fer medicina estètica? Com ho pots saber? Doncs mira, totes aquestes preguntes els hi faré ara mateix a la doctora Petra Vega, que és la presidenta de la secció col·legial de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, exactament, quines són les teràpies o les tècniques més demandades on hi ha més intrusisme? No sé si hi ha alguna cosa que ho pateix més que d'altra.
Bueno, en principi totes, però bueno, pot ser per lo que la gent creu que és més rentable i més ràpid, per dir-ho d'alguna manera, serien els rellenos, els farciments, els tractaments de farciment, el de lo que s'anomena el botox o nosaltres anomenem neuromoduladors. Lo que és les punxades, diguéssim, és lo que està més, és lo que més es fa per als intrusos. També es fa molt amb equips de làser i això, però això ja conlleva tenir un lloc físic on està i això complica una mica més les coses. Lo que més de tot seria lo que es punxa, per dir-ho així, molt ràpidament.
D'acord, hi ha el botox i aquestes coses. Doctora, en aquest cas, quin risc està o té un pacient quan va a una persona o a una persona que no està qualificada per fer aquestes coses?
Bueno, lo primer de tot, que realment està tot molt regulat i molt legalitzat. És a dir, per posar, si parlem, per exemple, de lo que més es fa, que seria les punxades, lo que es punxa és algo. Això que es punxa legalment i sapiguem lo que porta i tenint la garantia de que porta això, únicament es pot obtenir a través dels mitjans legals, que és la farmàcia o els laboratoris que lo tenen. Què vol dir això? Que si jo no tinc tots els permisos per poder-lo comprar legalment, hauré d'anar a internet, que al final no deixa de ser el mercat negre. Sí. Amb la qual cosa, quin perill és el primer de tot? Que no sé, jo no sé el que estic posant, però el que lo rep, que és el pacient, tampoc sap sabem el que li estem posant, perquè què garantitza el que estigui passat per sanitat? Doncs que el que posa és el que porta, bàsicament. És a dir, que jo li puc posar en una caixa molt maca i un nom que pot ser igual que el que té, que obtenim legalment, però realment no estem sapiguent què pot portar això perquè ningú l'ha analitzat ni t'ha garantitzat perquè la manera d'obtenir-lo no ha sigut la legal. Sobretot, el primer risc que correm és això. Ja no que te lo posin bé o malament, sinó que no saps el que t'estàs posant. Clar, i el segon, sí, que aquesta persona tampoc està capacitada, no coneix totes les... l'anatomia, tot això, en principi, no és metge i, per tant, no lo coneix. Això pot portar a un altre problema, que és posar-lo malament.
Clar, la gran pregunta seria, clar, com identifica un pacient que aquella persona està autoritzada per fer, que no és un intrus? Com podem fer això?
Va, mire, la primera manera, si estem ja físicament en un lloc per fer-nos algun tractament, és preguntar qui és vostè i quina titulació té. Això és el primer de tot, que és molt fàcil. Després això ho podem efectivament corroborar amb el mòbil, entrant en... O sigui, tots els metges hem d'estar per treballar col·legiats. Llavors, si entren al Col·legi de Metges de la seva província, sempre si és a Barcelona, Barcelona, si és a Madrid, Madrid, on estigui col·legiat, cada província té un Col·legi de Metges, entres al Col·legi de Metges i et surt amb el nom d'aquella persona que ha de sortir si està col·legiat o no. O sigui que això ja tenim una cosa molt fàcil d'averiguar.
Com és possible que hi hagi tant d'intrusisme? És que no hi ha control?
Sí, a veure, el control per als metges és molt estricte. O sigui, jo tot el que en la meva consulta, que la tinc autoritzada i que autoritzar-la és un via crucis perquè també necessites presentar moltes coses, les inspeccions van i corroboren que això està bé, que és real. És a dir, la llei està molt ben feta i hi ha molts controls amb els que treballem, diguéssim, legals. Per què? Perquè tens una autorització d'un centre, corroboren que tu ets metge amb el col·legi, corroboren que tot el que treballa allà ha de tenir un contracte, un seguro de RCP, tot està molt, molt estricte legalitzat, perquè sanitat, com vostè diu, no és que es deixi. Però quin problema hi ha? Sobretot lo tenim al voltant de les xarxes socials, sobretot, que, és clar, tu anuncies una cosa, sí, dius que aniràs demà passat a fer en un hotel un partit botox i comences a connectar-te amb gent i li fas una oferta molt barata, molt no sé què, llavors això en 3 dies desapareix. Quan Sanitat se n'entera, nosaltres hem fet denúncies als Mossos i els Mossos s'han presentat i ja no hi eren.
Carai.
O sigui, és que el tema és que realment, per fer-lo legalment, està molt ben regulat. I no és que Sanitat digui no, no, que cadascú no. De fet, Sanitat revisa les webs legals, d'una manera. Revisa la publicitat de tot el que està donant d'alta en Sanitat. On no té... El que no està donat d'alta no existeix per ells. Llavors, és incontrolable. Com actuen? En front de denúncies. Però és que de vegades les denúncies arriben i ja ha passat el... Mentre es fa la denúncia i es fa la corroboració i l'administració es posa en marxa, ja ha passat l'evento.
Clar, jo mirava des del...
Això és el problema.
Clar, mirava des del punt de vista administratiu, però des del punt de vista del client, és a dir, de la persona que vol fer-se un retoc estètic, suposo que també hi ha una responsabilitat. Possiblement des del punt de vista poblacional és una qüestió que es banalitza massa i possiblement per això tampoc prenem totes les mesures adequades per comprovar la legalitat de la persona que t'ho fa.
Sí, això l'hem comprovat. Hi ha una gran banalització quan la gent veu que és per posar-se millor, sentir-se millor, estar més guapo, ja lo associa que això no té importància. Però si és medicina i hi ha un tractament, continua sent medicina amb tots els riscos que comporta la medicina. És a dir, la medicina estètica és el cognom, el nom és medicina. Llavors, qualsevol acte mèdic comporta s'ha de tenir un diagnòstic, unes contraindicacions, uns efectes adversos. Ningú es prendria una pastilla que es trobés per al carrer, perquè no sap el que porta, no sap si li farà... Doncs és el mateix, és com si féssim això.
Doncs, doctora... És important. Doncs, doctora Petra Vega, presidenta de la secció col·legial de metges d'estètica del Col·legi de Metges de Barcelona, escolta'm, moltes gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs és això, mira, hem pensat en el mateix exemple de la pastilla pel carrer, i és que és un exemple molt clau, vull dir, no, és una qüestió que has de saber. Ara també dir una cosa, que a vegades, des d'un punt de vista del client, fa una mica de cosa desconfiar, també, no? Allò de dir, escolta, vostè, el seu títol està homologat, això? Això també la clínica o el professional hauria de facilitar aquestes coses. Clar, que nosaltres ho podem fer i ningú s'ha d'enfadar per això, ningú s'ha d'enfadar. Però, és veritat, pot haver un punt de desconfiança, potser, no? Bé, de seguida parlarem d'un altre tema que és dur de parlar, també. És dur de parlar, interessant de parlar per posar-ho en valor. És una situació que no... Que passa aquí a Catalunya. No parlem d'Afganistan o Bangladesh. No, parlarem de Catalunya. I em refereixo als matrimonis forçats. Matrimonis forçats. No és una qüestió del passat, és una xacra del present. I les noies que es veuen dins d'aquest bassal, hi costa molt sortir. En parlarem de seguida... aquí darrere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, ara que arriba el fred, com sempre us parlo, de Brico Ventana, ponés. Perquè les modernes finestres de Brico Ventana Ponés mantindran la teva llar càlida i acollidora. Ara que ve la fresqueta, doncs, la seva aïllament, doncs mantré l'aire calent de la calefacció dins de casa. Així que doni la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres amb Brico Ventana Ponés. Brico-Ventana-Ponés.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
En Flexicar, hay muchos cars. FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Aquí tens a l'Álvaro Tejero a la sintonia d'Esports Cope. Joan.
Nuestro objetivo es la permanencia y si puede ser lo antes posible y con el menos sufrimiento posible, pues mucho mejor.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Cope en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cope Cataluña y Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Cataluña y Andorra.
Estás informat.
La cultura és meravellosa. La fusió de cultures, molts fan funció de com, també és meravellosa. I en funció del planeta, del lloc del planeta on estiguis, hi ha unes maneres i unes formes culturals que s'han de respectar i que són valuoses. Tot s'hi val? No. No. Culturalment, no tot s'hi val. I permeteu que ho digui així de clar. No. Hi ha xoc cultural. Hi ha xocs culturals, clarament. I a vegades aquests xocs culturals desemboquen en acusacions com de racisme, xenofòbia, no respectar els altres. Quan en realitat darrere tot això és que hi ha un xoc cultural important. Hi ha una dita que diu que donde fueres haz lo que vieres. Bé, en funció de quines coses, possiblement no estaria molt d'acord amb això, però per norma acostuma a ser certa. I ara, permeteu que entri concretament en la part de la cultura, no d'aquí, sinó de fora, que em refereixo. Parlo dels matrimonis forçats, que és una qüestió cultural de països... A més, habitual de països com la Índia, com Bangladesh, com Afganistan, per exemple, i de l'ablació de clítoris de les dones, de les nenes, en aquest cas. Habitualment, aquest tipus de xoc matxaca les dones. Són les víctimes. De fet, les xifres diuen i reflexen, i a més això ve de Mossos d'Esquadra, de totes aquestes denúncies i les intervencions de Mossos d'Esquadra, que han augmentat un 20% les víctimes de matrimonis forçats a Catalunya. 7 menors. 7 menors. S'ha trobat també algun cas del Marroc o de Mali, però habitualment són d'aquests països que comentava, no? Estem parlant d'un problema que quan et diuen no és la cultura, no és tolerable. Hi ha coses que no són tolerables, no són tolerables amb respecte a la llibertat de, ja no de les dones, de les persones, de les dones especialment en aquests casos. Hi ha coses que culturalment no són acceptables. No ho són. Parlem de tot això, d'aquesta xacra, i en parlem precisament amb una persona que està treballant de forma molt activa pràcticament a tot Espanya amb el tema, no? D'aquesta pràctica. Es diu Begoña Aranda, és fundadora d'una associació, l'associació Nuevo Hogar Betania, que va ser Premi Princesa de Girona Social l'any 2019, i aquesta setmana està participant en una conferència de Nacions Unides a Barcelona sobre la protecció de les nenes contra el matrimoni infantil. i en aquest acte van estar presents doncs representants d'UNICEF, etcètera, etcètera. En parlem amb la Begoña. Begoña, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, la primera pregunta es casi de cajón, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto erradicar esta práctica?
Bueno, pues al final es imposible muchas veces hacer ciertas cosas solo amparados en la ley, ¿no? Después el relato de que las redes criminales y las formas al final en las que se configuran van más rápido que las capacidades que tienen la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y las autoridades judiciales y fiscales de actuar. Entonces eso hace que se multipliquen las acciones. Negativo, digamos. Mm. Y los análisis, las investigaciones, las operaciones, esos son al final, pues, acciones muy costosas, no son ágiles, conllevan mucho tiempo y al final es lo que digo, ¿no? Van por delante en la malicia ante la actuación preventiva y positiva de protección de las niñas.
La relatora especial sobre matrimonio infantil del Comité Africano de Expertos sobre los Derechos y Bienestar del Niño, Hermine Kembo, explicó que cada 3 segundos se casa a una niña en el mundo. Sí. No sé, ¿dónde sucede esto? Y desde aquí, desde España, ¿qué se puede hacer para evitar una cosa así?
Sí que es cierto que al final aquí hay, bueno, patrones culturales, ¿no? Al final son como crímenes de honor, incluso, ¿no? Que están perpetuos en lo que son las tradiciones de muchos países del mundo. Pero ¿qué está pasando? Que al final esto también está llegando a Europa, también está llegando a este llamado primer mundo. Se están dando situaciones de matrimonios forzosos infantiles u otras formas de explotación y de trata contra las niñas y las mujeres que se están experimentando directamente aquí en España y en Europa. Pues aquí lo que hace falta simplemente es concienciación, sensibilización, prevención y rechazo. Rechazo social hacia esas conductas. Al final ese es el primer paraguas para concienciar hacia el cambio. ¿Y quién lo va a hacer mejor? Pues al final es incidir mucho en la mentalidad del hombre, a través de la educación formal, a través de todo lo que es el paraguas de la protección hacia la posible las mujeres más vulnerables y las niñas, ¿no? Que son más frágiles y son las que al final son las perjudicadas.
Bueno, algunas de las víctimas relataron algunas experiencias terribles, algunas de las víctimas que pudieron escapar, y incidían en lo que tú acabas de decir, posiblemente, ¿no? En que la mejor herramienta para todo esto es la educación, ¿es así?
Sí, a ver, para mí la educación es transversal a toda acción de cambio. Lo que pasa es que aquí, evidentemente, tenemos que tener claro que hay factores sociales, culturales, económicos, tradiciones, como digo, que al final son, bueno, yo lo considero como crímenes de honor, ¿no? Que se aceptan porque transgeneracionalmente se tiene que aceptar, es que no hay otra, ¿sabes? Y cuesta muchísimo rechazar conductas que vienen de tus progenitores, ¿no? De quien supuestamente te quiere desafiar. Eso es muy costoso, sobre todo en culturas donde está súper arraigado. Pero ¿qué está pasando? Que al final esto es un delito transnacional, es un delito que está llegando a todas las partes del mundo. Claro. No solo en aquellas partes que pensamos que ocurría o que vemos en películas que pasa, que ocurre, que relatan ese tipo de testimonio. No, está llegando donde más información hay, donde más formación hay, donde se supone que hay más rechazo social a estas conductas. Pero si está pasando es porque al final no somos reactivos, no estamos reaccionando de forma apropiada a lo que estamos viviendo.
Nadie quiere que pierda sus raíces, nadie, evidentemente. Pero hay un dicho, hay un refrán que dice que donde fueres haz lo que vieres y que hay que adaptarse. Yo digo esto, estoy diciendo esto porque aquí en Cataluña también se están cerrando matrimonios de conveniencia de este tipo con Pakistán, concretamente como destino de las jóvenes. O sea, que en el fondo es lo que tú dices. Esa tradición se llega a Europa, pero en vez de adaptarse a las tradiciones y a lo que se hace en Europa, no, se sigue manteniendo esta tradición, por llamarlo de alguna manera.
Sí, totalmente. Vuelvo a decir que al final estamos permitiendo, dando paso en nuestro país, esa acogida a este tipo de acciones, ¿no? No significa que estemos de acuerdo, ni muchísimo menos, pero ellos, ni las redes criminales, ni al final quien acomete este tipo de acciones, no, al final no voluntarias por parte de las niñas, debe de saber y conocer que en el país al que vas a llegar a hacer el matrimonio forzoso, ya sea infantil o sea de etapa de joven, sí, debes de saber de antemano que ahí no vas a tener capacidad de hacerlo. Entonces, esa es la acción que debe de acometer España, ¿no? España uniéndose al final, aliándose con todos los países del mundo, porque como digo, es un delito global. Pero yo creo que España tiene que reaccionar ante eso con conciencia, con sabiduría y conocimiento profundo sobre este delito, y tomar las riendas de que aquí no se aposenta absolutamente nada, sin ir más lejos. Bueno, lo que pasó con la chica de Cataluña, ¿no? La chica esta catalana, que su hermano y su padre la vendieron y se ha quedado impune, ¿no?
Sí, totalmente, sí.
El caso. Entonces, al final, este tipo de situaciones, cuando se traspasa la información tan sumamente rápido a sus países de orígenes, piensan que nosotros damos acogida a este tipo de acciones, ¿no? Y lo que tenemos que dar es la perspectiva contraria. Aquí no vamos a permitir esto, rechazamos esto, y hay una norma jurídica que no va a dar pie a que esto ocurra.
Debe ser difícil, porque el no querer debe ser romper absolutamente con todos. Es decir, rompes con la familia que conoces, con lo que tú comentabas antes, con los padres que se supone que te quieren. Rompes absolutamente con todo y acabas siendo una paria para tu cultura y todo lo que tú conoces. Es como empezar desde cero. Esto es muy duro, ¿no? O sea, psicológicamente es complicadísimo esto.
Es muy complicado.
Porque claro, desde un punto de vista que no es decir, bueno, pues esto es fácil de romper, pero no. Es que no es tan fácil para ellas en este aspecto.
No, hecho para nada. Es decir, hay que tener... vamos a darnos cuenta que al final son contextos familiares multiproblemáticos, situaciones sociofamiliares muy, muy frágiles, y donde existe mucha vulnerabilidad por parte del género femenino, en este caso de las niñas y de las mujeres, ¿no? Entonces, partiendo desde esa perspectiva, el resto ya se canta solo, ¿no? Es muy complicado remar a contracorriente, porque estás pensando a la vez que estás haciendo a lo mejor la denuncia, estás pensando a la vez que estás fallándole a tus padres.
Pues Begoña Aranda, fundadora de la Asociación Nuevo Hogar Betania, oye, muchísimas gracias por esta charla y por esta conversación que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, aquí estamos disponibles siempre.
Molt bé.
Saludo grande.
Igualmente, gracias. Doncs per això és tan important denunciar si hi ha alguna sospita d'algun cas en aquest sentit. I el paper de la família, doncs, sempre és molt important. Però no és fàcil. És fàcil parlar, possiblement, i s'ha de parlar, però a vegades és complicadet tot el tema, eh? Portar-ho a terme i a la pràctica, evidentment. De seguida parlem d'una cosa que... Bé... Bueno, no sé què dir. Mireu, jo deixo el titular. A veure què penseu. Estalvieu molt? Com està el vostre compte corrent? Bé? L'estalvi de les famílies és un comunicat, precisament una conclusió que ha tret l'European Financial Planning Association, amb la que parlarem ara, la FPA, que diu que l'estalvi de les famílies ha augmentat un 5,6% al segon trimestre d'aquest any, respecte al 2023. En parlarem de seguida aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es... También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día D se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
I avui que tenim per menjar a la Conca, ja sabeu que la Conca a aquestes hores a mi ja em fa... Sabeu la panxa que fa... Quan em diu, mira, avui tenim això. Doncs a veure què tenim avui de menjar a la Conca 1932, al mercat de Galvany, la cuina de proximitat, i tenim l'Elvira Pérez amb el seu llibre de receptes de la iaia. Com estàs, Elvira? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
Bé, avui què tenim? Avui que hi ha alguna especialitat per avui dels plats que feu?
Mira, avui hem començat amb la sopeta.
Oh! Sopa de què? Sopa
no
de
sé,
què?
No sé si després farà fred o no. Però, mira, fem un caldo de verdura.
Sí.
No té gens de greix, és tota base de verdura. I després hi posem unes bandonguilles a vedella.
Oh, que bo!
I la pasta és pistó.
Oh, que bo!
Llavors, no hem començat fins avui perquè ara sembla que fa fred, ara no, ara sí, ara no.
Home, fred, allò que diu fred encara no, però és veritat que ja no fa calor. Això ja...
Sí, ja sembla que tenim ganes de canviar de la manera a la cullera, no?
Sí, ja toca, ja va tocant, sí, una miqueta sí. Sembla que ja les temperatures s'acompanyaran. I què més? Tenim la sopeta i alguna coseta més?
Tenim la sopeta, continuem fent els rovellons, recordem-se'n, que fem el rovelló de... Depèn del dia, de lo que em porten, doncs hi ha dia que és el rovelló una mica més gran, o la mira medalló, o també fem el botonet.
Com tenim aquest any el tema rovelló, Elvira?
Home, nosaltres de moment ens estan servint molt bé.
Fantàstic.
De moment, molt bé.
Molt bé.
No tenim cap queixa. Així com l'any passat i anys anteriors, bueno, potser teníem rovellons una setmana i s'ha acabat.
Aquest any
però
no.
Ja portem 3 setmanes.
Molt bé, i tenim rovellons també, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Llavors, tenim un plat, que aquest plat està boníssim, i aquest el fem com es diu? Ara no em sortirà el nom. Amb trompeta.
Ah, les trompetes de la mort.
Sí, exacte.
Aquests són fantàstics, sí.
Amb pollastre. Està boníssim.
De carn que teniu? Pollastre, perquè avui de segon em ve de gust carn.
Doncs mira, tenim aquesta pollastre. Després tenim la rayomillo de porc i el fem amb mostassa i al forn. Queda tendre, queda boníssim.
Aquest l'he provat, boníssim. Aquest l'he provat.
Ah, que sí que l'has provat.
Aquest l'he provat.
Ah, sí, és veritat, tens raó, tens tota la raó.
Boníssim.
Per aconsellar, a que sí?
Exacte, i tant. Ja sabeu que podeu encarregar els plats, podeu trucar a la Conca al 93-209-1963, 93-209-1963, o si poseu al cercador la Conca 1932, us sortirà la web allà, doncs veureu el telèfon. Elvira, i ho portem a tot Barcelona?
Ho portem a tot Barcelona. Llavors, escolta'm una cosa.
Sí.
Si volen entrar a la nostra pàgina web...
Sí.
laconca1932.com.
Sí.
Allà veuran que entrant a Es de Mercado és una web on nosaltres treballem. Llavors, allà poden comprar tot el que vulguin i els hi porten inclús a Sant Cugat, a Esplugues...
Ah, perfecte. Em sembla perfecte. Doncs mira, la web, la Conca 1932, el 1932 amb números, .com. Sí. Allà ho trobaran tot.
I allà ho trobaran. Com puguem-se comprar?
Perfecte.
A part de la trucada directa, i llavors nosaltres els comentem el que no hi ha aquell dia per menjar, els plats que hem cuinat, i els prenem nota de l'adreça i els hi portem, però... també existeix aquesta altra opció.
Perfecte. Doncs, Elvira, escolta'm, un petó molt gran.
Igualment.
Cuida't molt.
Gràcies. Let's make tonight the weekend.
I don't wanna wait. Estalvien molt les famílies? Doncs mira, després de menjar i com està el sistema de la compra, parlem d'estalviar en aquest cas i en parlem de l'estalvi de les famílies amb el senyor Josep Soler, conseller executiu d'EFPA. Josep, bon dia, benvingut.
Hola, què tal, bon dia.
Quan dius, quan es diu que l'estalvi de les famílies ha augmentat, a mi em sorprèn això.
No, perquè fixa't, hem tingut un parell d'anys amb molt bones dades d'ocupació. És a dir, hi ha hagut un augment dels llocs de feina i, per tant, hi ha més gent que té unes rendes permanents, salarials, fixes, i això doncs, permet a determinada gent començar a pensar en l'estalvi. Segona cosa és que els salaris, que havien estat molt perjudicats durant molts anys, també en aquests darrers dos anys doncs, han millorat una mica més que la inflació. I, per tant, aquí també tenim un cert suport a dir que pot augmentar aquest estalvi. Perfil tercer ja no és tan positiu. Seria una mica aquesta sensació de, diguéssim, de prevenció, de sobre coses que poden passar. N'hem passat bastantes a nivell econòmic i es veu en l'immediat futur doncs, que podríem tenir algunes, anava a dir sorpreses, però potser no tan sorpreses, que venen de l'entorn geopolític, etc. I potser la gent diu, bueno, alerta, que si ens cau una altra crisi, doncs...
Millor és tenir estalvis, clar.
Tenir un petit raconet, no?
Clar, és això. Quan hi ha un estalvi, en principi sembla una notícia positiva, perquè això significa que les famílies tenen més poder adquisitiu en aquest cas. Però és el que tu dius, això és positiu o negatiu? Perquè si el diner està al banc, no corre, no? No sé com es pot enfocar això.
Mira, com tot, té una part positiva i una part negativa. És a dir, tot el que s'estalvia no es gasta, i per tant... No va a consum, que en el fons és el gran motor de l'economia, no? Que consumim, que comprem productes de les empreses i aquestes empreses també van bé, etc. Però, certament, un determinat estalvi, que al final el que representa són recursos per poder invertir en la pròpia economia, doncs aquest és l'element positiu. Ara, dit això, seria bo que no valoréssim igual determinat estalvi que un altre. Aquest estalvi, no improductiu, però aquest estalvi que no ens rendeix, que no ens pot ajudar a la futura jubilació, etc., que pot ser aquest estalvi que dona poc rendiment, que és en comptes corrents i en dipòsits, doncs és un estalvi menys positiu que aquell estalvi que sempre estic parlant de l'estalvi a llarg termini, que podria anar a inversions directament, que al fons estic parlant de la borsa, no? D'invertir en empreses que directament doncs, recullen recursos per poder realitzar aquestes inversions. El nostre estalvi a Espanya en general, i a Catalunya també en particular, és un estalvi massa conservador que es dirigeix excessivament a, repeteixo, comptes corrents i dipòsits poc remunerats.
Però en aquest cas, Josep, segurament perquè la gent habitualment, i jo m'incloc, no tenim aquesta filosofia d'invertir en empreses perquè ens consideraríem petites inversions i també un gran desconeixement, no? Com sé jo on invertir i que sigui raonablement segur? Clar, aquest seria un dels quès, no?
Ho has dit perfectament, desconeixement, però aquest és un problema que tenim, que arrastrem des de fa molt de temps, que és la manca de cultura financera, d'educació financera dels particulars. No? Ens falta tenir aquesta idea de què és exactament el risc, per què és important doncs, fugir de la fragilitat financera tinguent aquest racó d'estalvi. Si tinguéssim una cultura financera més propera als països anglosaxons, doncs veuríem que aquest risc suplementari que agafem està molt compensat, repeteixo, per el millor rendiment que podem treure d'aquest estalvi. Però aquest és un tema que serà lent per canviar, no? I és així, el desconeixement ens fa doncs, tenir massa por, una por excessiva a fer-ho això. I dius, petits estalviadors, a veure, és que el problema no és tant entre petits i grans estalviadors, sinó seria en relació a l'horitzó per al qual estalviem. Quan estalviem en un horitzó a llarg termini, podem introduir risc en aquest estalvi, en aquesta inversió derivada de l'estalvi, amb força tranquil·litat. I, en canvi, això sí, un estalvi a curt termini, jo estic estalviant per d'aquí 6 mesos operar-me d'algun tema, no? Sí. O, jo què sé, alguna cosa, llavors sí que té lògica, doncs, guardar aquests diners sense cap tipus de risc que a curt termini se'ns mogui cap avall, no? Però com molta part de l'estalvi és a llarg termini, també la dedicació, la col·locació d'aquest estalvi tindria que ser més a llarg termini, i aquest és, repeteixo, els mercats financers, el mercat de capitals. Encara que sigui un estalvi petit.
Senyor Josep Soler, conseller executiu d'EFPA, la European Financial Planning Association, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquests apunts sobre l'estalvi. Molt amable.
Encantat. Fins ara.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
De todos los retos que afronta hoy España, y son muchos, hay dos especialmente importantes: la inmigración y la vivienda. Para analizar el fenómeno migratorio estamos desplegando hoy en COPE una programación especial. Y por eso mi compañera Pilar Cisneros ha viajado hoy a Murcia y nos contará luego cómo se vive allí el proceso de integración de los migrantes. Y luego está el problema de la vivienda. Y tengo que decir que estoy muy de acuerdo con la ministra Isabel Rodríguez. Es verdad que es una ministra sin apenas competencias, porque las competencias del suelo están transferidas, como sabes, a comunidades y ayuntamientos, así que su ley no sirve de mucho, sobre todo si sus medidas no están acordadas con el resto de administraciones de un país tan descentralizado como el nuestro. Y claro, las comunidades, que están principalmente en manos del PP, porque así lo han querido sus votantes, pero sucede igual en Euskadi, que no está en manos del PP, se niegan a aplicar el tope a los precios. Y también se niegan a aplicar las declaraciones de zonas tensionadas que incluye esa norma del gobierno. Y lo hacen no por vacilar a Isabel Rodríguez, sino porque saben que hacerlo solo añadiría más inseguridad jurídica al mercado inmobiliario. Y desincentivaría la venta y el alquiler por parte de los propietarios, que son los que tienen los pisos. Y retraería, por tanto, la oferta. Y subirían, por tanto, todavía más los precios. Esto lo sabe todo el mundo que no sea un demagogo. Y el resultado de todo este proceso es que a los jóvenes y a las clases medias y trabajadoras, el intervencionismo los aleja todavía más del acceso a ese derecho fundamental que es la vivienda. El problema de la vivienda es sobre todo de oferta. Lo hemos repetido 1000 veces. Aquí estalló la burbuja inmobiliaria y las grúas se pararon. Pero lo que no se paró es la población, que no ha dejado de crecer en España. Así que faltan pisos. Falta oferta. Pero te decía que estoy de acuerdo con la ministra porque durante el pleno monográfico sobre vivienda en el Congreso, ayer dijo una gran verdad. Dijo que no existen soluciones mágicas a este problema. Y tiene mucha razón. Sánchez lleva 6 años en el poder, solo o en compañía de la izquierda populista. Y en este tiempo no ha hecho nada para anticiparse a la grave crisis de vivienda que se veía venir y que atraviesa en estos momentos nuestro país. El asunto este solo le preocupó un rato y en campaña, cuando se puso a prometer casas a cascoporro, creo que fueron 180.000, de las que por supuesto no ha puesto ni el primer ladrillo. Y ahora que el problema explota y que la gente sale a la calle a manifestarse, muchos de ellos votantes de izquierdas, entonces Sánchez manda a Isabel Rodríguez a dar la cara por él, ante los socios más radicales de la mayoría Frankenstein. Rufián, por ejemplo, de Esquerra, le pide que se deje de palabras bonitas y que haga algo de una vez. Jone Belarra, de Podemos, le exige que rebaje por ley de golpe el 40% de los precios del alquiler. Jone Belarra, de Podemos, le exige que rebaje por ley de golpe el 40% de los precios del alquiler. Así como si esto fuera la Cuba del comunismo y de los apagones. La portavoz de Podemos incluso atacó personalmente a la ministra, aludiendo a su presunta condición de rentista, o sea, de propietaria. Y ahí se hartó Isabel Rodríguez y le salió el orgullo. Mira lo que le respondió a Podemos.
¿Con quién está usted? ¿Con el gobierno o con la oposición? ¿Con quién está usted? ¿Con quién? ¿Con quién? Le interesan mucho mis propiedades. Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega.
Uf, vaya zasca, ¿eh? Acierta Isabel Rodríguez al señalar la demagogia grosera de la extrema izquierda. El problema es que es la extrema izquierda la que llevó a Pedro Sánchez al poder. Y es la que lo mantiene en él. Porque sin Podemos no hay Moncloa y no hay presupuestos. Así que debe tener cuidado Isabel Rodríguez. No vaya a ser que se convierta en la próxima pieza que su jefe sacrifica para complacer los delirios ideológicos de sus socios. Mira, la mayoría sanchista se está agrietando, porque los partidos más extremistas necesitan marcar perfil propio y distanciarse del PSOE para recuperar votantes. Y además hay una guerra soterrada entre Sumar y Podemos. Y ese mundo político ha elegido la vivienda como caballo de batalla para desatar el cainismo en el seno de la izquierda, al mismo tiempo que están olfateando la debilidad de un presidente cercado por la corrupción. Un presidente al que solo le importa una vivienda muy concreta, el Palacio de la Moncloa.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola, Jorge. Pues hola desde Murcia y aquí para hablar de los retos de la migración. Pero en este mediodía COPE vamos a estar también en Oviedo, porque la princesa de Asturias recibe este mediodía la medalla de la región, además de ser nombrada alcaldesa honorífica de Oviedo. Con ambos actos dan comienzo de forma oficial los premios Princesa de Asturias de este año. Y el día va de premios, porque Edmundo González, virtual ganador de las elecciones en Venezuela, además de la líder opositora María Corina Machado, han sido galardonados con el premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga el Parlamento Europeo. Un apunte que seguro a más de uno le interesa. Mira, el próximo año, al que le toque pagar Hacienda, podrá hacerlo por Bizum. La agencia tributaria ha confirmado que trabaja para que en las declaraciones que se presenten en 2025, correspondientes a este 2024, ya se pueda pagar con esta modalidad. Y en su cuarta encíclica presentada este mediodía, el Papa alerta de un fuerte avance de la secularización que aspira a un mundo libre de Dios en una sociedad obsesionada con el tiempo libre, el consumo, la diversión, los teléfonos y las redes sociales. Francisco llama a la Iglesia a evitar fanatismos y obsesiones de otros tiempos y pide volver al amor gratuito de Dios que libera y alegra el corazón. Y la Conferencia Episcopal ha presentado la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que se va a celebrar el próximo 10 de noviembre. Con ella quiere sensibilizar a la sociedad sobre su labor pastoral y caritativa y especialmente a los creyentes sobre su vocación y su corresponsabilidad para contribuir al sostenimiento de su diócesis y parroquia con su oración, su tiempo y su aportación económica.
Y en los deportes ya conocemos el primer candidato a las elecciones a la Federación de Fútbol, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Las elecciones a la presidencia de la Federación Española